Bona nit, contrabandistes, benvingudes un diumenge més a aquest programa que du per nom Tot demana ser pintat.
Torna com més cap als meus braços, sense por i sense pensar cap a on et porten, i escoltarem aquells moments sense pietat incandescents que ens consumeixen. Vull que se'ns cremi tot l'esperit. Estàs sencera perquè jo t'ho he dit. Ja prou, prou. L'esperit vola quan se'n va, quan s'apaga el sol. Torna com més cap a l'ombra que ens destrueix. Sota la pell i el mirall que ens agrada més. I un altre món tan real com fan fos. Vinga, somier, el més.
Fins a les 10 del vespre estarem aquí al 91.4, a www.contrabanda.org, explicant històries i historietes. Ja sabeu que podeu participar d'aquest programa com tants altres de Contrabanda. Com fer-ho? La manera més immediata, al telèfon. Podeu trucar-nos fins a les 10, estem aquí en directe, avui diumenge 9 d'abril, al 93 013 95 33. 93 013 95 33. També ens podeu trobar a Twitter, estem pendents de si ens feu algun comentari, busqueu Tot demana ser pintat, o si mireu el nostre podcast i trobareu l'enllaç directe, Tot demana ser pintat, tot junt, .contrabanda.org. S'ha acabat la cançó a mitges del que us volia explicar, que és que a part del Twitter, el podcast on podeu sentir el programa de la setmana passada, amb el qual ens vam estrenar, vam fer aquest retorn a Contrabanda, doncs a part del Twitter, el blog, el telèfon 93 013 95 33, també teniu un correu electrònic, totdemanaserpintat@gmail.com. I si la setmana passada ens dedicàvem a un tema ultralocal que ens parlava de, doncs, de la nostra ciutat i d'un moment molt concret de la seva història, que va ser el seu creixement i l'Eixample, avui ens anem a un tema molt més abstracte i que, a més, ve una mica cuento pel calendari. I deia que venia a cuento del calendari, i és que precisament el tema del que parlarem avui serà el calendari, els calendaris, les diferents maneres de mesurar el temps, com això ha anat evolucionant i quins significats ha tingut una mica. Sembla un tema una mica raro, una mica abstracte, però en realitat, si ens hi fixem, és la base del que es dedica aquest programa, que és la història. I per què deia que ve a cuento? Doncs perquè justament avui, a més de ser diumenge, dia 9 d'abril, doncs és un dia marcat en el calendari litúrgic catòlic, romà, apostòlic, romànic, que és el diumenge de... com es diu això? Diumenge de les Palmes, el dia aquest de la... haureu vist gent amb el palmón aquest, i és que comença la Setmana Santa. I no us donarem la xapa amb historietes de déus que ressusciten, sinó que parlarem de per què tenim aquesta data movible i quina és la història dels calendaris que ens ha dut aquesta cosa tan exòtica. Però al principi, de la Setmana Santa parlarem una mica més endavant, però de moment començarem doncs, pensant una mica què és això dels calendaris, quins són els seus elements i com de naturals o arbitraris són, perquè és una cosa que tenim molt interioritzada, sobretot ara que són maquinetes electròniques les que ens diuen en quin any, en quin mes, en quin dia, en quina hora i en quin minut ens trobem. Jo ara us puc dir alegrement, no, que anem a mirar justament un rellotge que no funciona. Mira, ja tinc un altre que tampoc funciona, per aquí tenim que ser. Són les 21:12, almenys són les meves coordenades espai temporals. Bueno, espai estic a la ràdio, però temporal seria que són les 21:12. Però, clar, això és, òbviament, una convenció, no? Ja veieu que això dels minuts i els segons encaixen exactament. 60 segons fan un minut, 60 minuts fan una hora, i si fem 24 arribem al dia. El dia seria la base d'aquest calendari, possiblement és la més natural i la més fàcil, la més indiscutible, tot i que amb matisos, de les mesures del temps. Ja, bàsicament, és una cosa molt, molt relacionada amb nosaltres com a espècie, igual que moltes altres espècies animals que viuen en aquest planeta Terra. Ja sabeu, és el temps que triga aquesta bola del món. Ho sento terraplanistes, però és una esfera, una mica bombada, però una esfera al capdavall, el planeta on vivim, i és el temps que triguen a donar una volta sobre si mateix. Òbviament, no fa falta saber que la Terra és rodona i que gira al voltant del Sol i que gira sobre si mateixa per adonar-se que hi ha el dia, pel fet de que es van succeint els dies i les nits. És, com deia, és la mesura possiblement més òbvia. Però no creieu que és una cosa tan, tan natural? Nosaltres tenim les 12 de la nit, les 12 de la nit, l'hora 24, és a dir, l'hora 0, la tenim a una cosa que anomenem convencionalment mitjanit, tot i que segurament no es correspon amb la meitat del període de foscor i molt menys del període, diguéssim, que nosaltres dediquem habitualment a dormir, però no sempre és així. Per exemple, la manera de mesurar el dia és diferent en altres cultures, o ha estat, i un dels casos, per exemple, seria la cultura jueva. Segons els jueus, el dia no comença a les 12 de la nit, a les 00, sinó que comença quan s'ha posat el sol. És a dir, que, per exemple, aquesta festa que fan setmanalment, que és el sàbat, en realitat no comença quan s'aixequen el dissabte, sinó que comença en el moment en què el divendres al vespre es posa el sol. Això seria un exemple, una possibilitat de com un dia pot concebre's d'una altra manera. Un altre exemple que tenim són les hores canòniques dels cristians, dels catòlics, els monjos i les monges de clausura. No sé si ara mateix ho segueixen, però se suposa que les seves hores, que estan marcades per què han de resar i com ho han de fer i a quina hora fer-ho, doncs bé, sí que tenen a veure amb la sortida amb el fet de llevar-se, però clar, nosaltres matinant molt potser ens llevem a les 4, a les 5, a les 6, però ni molt menys a les 0, no és el moment que comença. En canvi, per als monjos i monges, doncs tenim una hora terça, una hora sexta i una hora nona, és a dir, la que fa 3, la que fa 6 i la que fa 9, que perquè ens ubiquem, doncs l'hora terça seria cap a les 9 del matí, de manera que si ja han passat 9 hores, doncs em sembla que el seu dia, la seva manera de pensar el dia, seria que comencen a les 6 del matí és quan comença el seu dia, és a dir, un altre horari diferent de comptar el dia. Al cap i a la fi és el més, com deies, és el més fàcil. Un dia et pots desfassar, és a dir, pots trencar el teu horari habitual d'aixecar-te, de dormir, de menjar, tot això, però després és molt fàcil adonar-se simplement per la llum de que ha tornat un nou dia, no? Aquesta seria la part més senzilla, però a partir d'aquí comença a complicar-se a partir d'altres mesures, que serà el que desenvoluparem al llarg dels... quanta estona ens queda? 3/4 que ens separen de la... Ens allargarem una mica, que narices. Què posem de música? Va, posem una cosa curteta i ara tornem. Doncs bé, parlàvem d'aquest dia, que és la mesura més bàsica de temps que tenim natural, perquè la resta ja us deia que són invencions, aquí cap a baix són tot invencions, es tracta de partir arbitràriament el dia en una quantitat 12, perquè es veu que als mesopotàmics els agrada comptar 12 en lloc de 10, i per això tenim 12 i 12, 24 hores. Però el que tenim, clar, així podríem viure el dia, però necessitem mesurar una mica més, necessitem saber doncs, què farem. Veus, ja és que si no parlem de dies, si no parlem de coses més grans que dies, no tenim vocabulari, necessitem saber què farem la setmana que ve, què farem el mes que ve, què farem l'any que ve, però per això hem de pensar primer què vol dir això dels mesos i els anys i les setmanes. Les setmanes les saltarem perquè en realitat seria una mica... seria gairebé algú semblant a això que dèiem de les hores i els minuts i els segons, que és bastant arbitrari, perquè la següent mesura natural que tenim, de fet és molt senzill, hem començat per la Terra, que són els dies, el temps que triga en girar sobre si mateixa, i la mesura següent no té a veure amb la Terra, o sí, però sobretot té a veure amb la Lluna, que és el mes, que és el temps que triga la Lluna en donar la volta al voltant de la Terra. Obvi, tot això, però ara comencem a explicar com es complica això i tots els mals de cap que ha donat. El primer mal de cap és quan triga la Lluna en donar una volta al voltant de la Terra, perquè en realitat doncs, és una mesura que ara no tinc aquí a mano quan és exactament, però que es troba entre els 29 i els 30 dies, però que per arrodonir, doncs, segurament, si no m'equivoco, ja des del temps dels mesopotàmics, doncs el van arrodonir a 28, que és el que ens dona un número millor, perquè és divisible entre 4, i ens dona 7, que són les setmanes. Obvi, no? Fins aquí. Però, clar, l'avantatge dels mesos, és a dir, que definir el mes com el temps que triga la Lluna en donar la volta al voltant de la Terra, és que, igual que el dia podem observar que es fa de dia i de nit, en el cas de la Lluna també podem observar les seves quatre fases, les quatre setmanes llargues, quatre setmanes i pico, que té la Lluna, i això ens permet, si realment el nostre calendari tingués com a mesura dels mesos la Lluna, doncs mirant al cel de nit i quan no hi hagi núvols, doncs podem veure a quina alçada del mes estem. Però igual que parlàvem abans de que el dia per nosaltres comença a les 0 hores, que és una cosa que anomenem mitjanit, que no és ben bé mitjanit, però que hi ha altres possibilitats, amb els mesos passa exactament el mateix. Igual que abans parlàvem de quan comença un dia jueu, que és el posar-se el sol, doncs un mes jueu, el moment en què comença un nou mes, és quan mirar al cel a la lluna nova, és a dir, quan és fosca, apareix el primer resquicio de que comença a créixer aquesta lluna, que és el dia 1 d'un mes. Però no té per què així. Per exemple, a la Índia, on hi ha diferents tradicions que es barregen i tot això, doncs resulta que tenen les dues versions. Hi ha qui considera que el mes comença igual que en el cas jueu quan hi ha lluna nova. En canvi, hi ha altres possibilitats, i altres, sobretot vinculat a diferents religions, perquè això de dir hinduisme és una cosa massa genèrica. Segons diferents tradicions, doncs el mes començaria quan hi ha lluna plena. Així que, com veiem, ja des d'un principi la cosa ens comença a marejar. En qualsevol cas, doncs, en el cas que dèiem dels jueus, antigament, arcaicament, suposo en el temps que es descriu a la Bíblia, suposant que algú del que explica és real, doncs efectivament aquella gent el que feia era mirar el cel, i en el moment en què comencés a créixer la lluna començava el nou mes. És a dir, no importava, tu podies seguir el compte i arribar a la conclusió de que trigava entre 29, que semblava que era 20, si comptes que són 29 dies al final s'anirà endarrerint, i si comptes que són 30 s'anirà adelantant, perquè no és una mesura exacta. En qualsevol cas, cada mes tu pots corregir. Igual et pots desfassar en el recompte de quants dies portes, però mirant la lluna saps que cada mes pots fer com un reset, com qui diu. Però, clar, hem d'anar més enllà, no? Perquè hi ha coses que ens marquen. Òbviament, doncs, la lluna i les seves rotacions doncs, marquen moltes coses relacionades amb la menstruació, en el cas més evident en el cos humà, però també doncs, amb molts cicles naturals de l'agricultura, i, en fi, és un coneixement que serveix per controlar la natura i, per exemple, alimentar-se. Però necessitem més coses, no? Coses que van més enllà. A més, podem solucionar algunes coses, però igual necessitem planificar més enllà. Llavors tenim l'any. L'any és el que triga la Terra en donar la volta al voltant del Sol, segons... A l'antiguitat no sé com pensaven que era, quan pensaven que era al revés, que el Sol girava al voltant del... Ah, no, perquè per ells no era el Sol el que es movia, eren les estrelles que van rotant. I amb això ja estem avançant una mica de què va la cosa, no? És evident que la mesura evident que ens donen amb els éssers humans és que les estacions canvien, estem a la primavera, sabem que arribarà després l'estiu, després la tardor i després l'hivern, encara que la primera i la tercera, la primavera i la tardor cada cop siguin més minses i els climes s'estiguin extremant en aquestes, en aquests territoris de clima temperat, però bé, podríem, no? Si comptem llunes, podríem saber més o menys quant temps triga en passar un any, és a dir, des que estem a l'hivern, posem per cas, fins que torna a l'hivern un altre cop. Però quin és el problema? Que si comptéssim llunes arribarem a la conclusió de que són 12 llunes i pico. Segons com les comptem, segons si comptem 29 o 30 dies o si combinem o el que sigui, arribarem entre 355 i 365 dies, és a dir, que encara ens faltaran, ara que ja sabem quant dura l'any exactament, ens faltarien encara 5 dies. Llavors, què fer davant d'això? Doncs diferents cultures tenen diferents sistemes, per exemple, el calendari musulmà, el calendari islàmic, que per la gent que no som religiosa o que no som de religió musulmana, doncs el que normalment ens recordem cada any de que tenen un calendari diferent és perquè arriba el Ramadà, aquest mes de dejú i de, bueno, però de festa també i de celebració, que és Ramadà, de fet és el nom d'un dels mesos del calendari musulmà, i el seu calendari es caracteritza perquè passant absolutament de les estacions, els seus anys durant 12 mesos exactes, si no m'equivoco, es van alternant entre 29 i 30 dies. I no els importa que any rere any el seu calendari es vagi avançant 10 dies respecte al 10 o 5 dies, 5 dies. 10, no sé, no estic segur. Respecte al que serien les estacions, no? Sí, no sé si recordeu els darrers anys, ara si no m'equivoco, el Ramadà està cap al juny, però que, si recordeu, doncs 10 anys enrere doncs està més avançat l'estiu i així successivament, i l'any que ve estarà més endavant i al final arribarà un punt en què el Ramadà caurà a l'hivern quan en els darrers anys havia caigut a l'estiu. Això no ho fan, és realment una excepció, això de que siguin tan estrictes amb això de regular el calendari. De quina altra manera es va fer? Doncs es pot fer. Hi ha diferents calendaris, com el calendari xinès, el calendari jueu també, els calendaris hindús, que el que fan és, contemplen que els mesos són llunars, és a dir, que realment mirant a la lluna poden saber a quina alçada del mes estem, però el que fan és que, així com nosaltres tenim anys de traspàs, és a dir, anys, un de cada quatre, en el qual afegim un dia al febrer per compensar un desfase que ja, del qual ja parlarem més endavant, doncs el que fan ells és intercalar mesos. Funciona una mica diferent perquè resulta que el càlcul que es va fer ja fa molts anys, en temps de l'antiga Grècia, és que cada 19 anys, si cada 19 anys intercala 7 mesos, a veure com ho expliquem un altre cop, si 19 anys es correspon exactament a 12 anys de 12 mesos més 7 anys de 13 mesos, que és el que fan. Tenen un cicle en el qual, depèn de les diferents cultures, ho fan diferent, perquè en realitat dona igual, no? Però imagineu-vos que de cada cicle de 19 anys, el primer, el tercer, el setè, el... fins a tenir 7 anys de traspàs cada 19, doncs afegeixen un mes més. No és exacte, és a dir, mai acaba de coincidir, no arrodoneixen perquè és impossible, vull dir, nosaltres, com que els mesos són una arbitrarietat, per nosaltres podem afegir dies al tuntun per tal de compensar, però com que ells realment, quan miren la lluna, saben en quin moment, volen saber a través de la lluna en quin moment del mes estan, doncs no tenen més remei que anar inserint aquests mesos així al tuntun. I... clar, això és el que s'anomena un calendari lunisolar, és a dir, que està basat en la lluna, però que també té en compte el sol. Qui va introduir aquesta idea de que tenir un calendari que regeixi precisament, exactament, amb el canvi de les estacions, és a dir, amb l'any? Doncs, segons diuen, almenys en l'àmbit, diguéssim, del qual ve la nostra cultura, ho dic perquè si no m'equivoco, a Amèrica i a l'Extrem Orient també s'hi va arribar per altres llocs, especialment a Centroamèrica, són els egipcis. Els egipcis són els primers que introdueixen un calendari que és solar, és a dir, que no té en compte la lluna, està allà, bueno, i la poden veure quan passa, però això no serà el que mereixi el seu temps. I és que ells el que els interessava era mesurar precisament quan havia passat un any des que ells havien fet la medició. Per què? Doncs perquè era una societat agrícola, estem parlant dels egipcis, de l'antic Egipte, és a dir, abans dels romans, abans dels grecs, abans dels perses, doncs aquesta gent vivia de, bàsicament d'un riu, que és el riu Nil, que cada any, quan no hi havia preses, com hi ha actualment, doncs creixia descontroladament, cada any, un cop a l'any. Llavors volien saber exactament quan arribaria aquest moment. I la conclusió que ells van arribar, observant el cel, perquè com us deia, tot i que nosaltres sabem, ara definim l'any com el que triga la Terra en donar una volta al voltant del Sol, els antics, que no tenien massa clar això de que el Sol fos el centre del nostre sistema, que no sé, sistema en general, però anava a dir sistema solar, però seria una mica anacrònic. El que sí que notaven és que les estrelles anaven girant i que cada any, més o menys, ja parlarem després de tots aquests desajustos, pues les estrelles al cap d'un any tornaven a estar al mateix lloc. El que es van fixar és una estrella que es diu Sirius, que està a la constel·lació del gos major, Canis Major, que es va adonar que en el moment en què apareixia per l'horitzó, després d'uns mesos desapareguda, en aquell moment en què apareixia era el moment en què creixia el riu Nil. Com a anècdota de què ens queda d'aquesta idea de la importància d'observar quan apareix aquesta estrella a l'horitzó, doncs us deia que és una estrella, l'estrella més brillant, de fet, d'una constel·lació que es diu Canis Major, el gos gran, i justament de l'època en la que aquesta constel·lació és visible a l'hemisferi nord, en la cultura romana s'anomenava la canícula. Sentia aquesta expressió de que arriba la canícula, quan és l'agost, sobretot. Nosaltres ens referim potser a la primera quinzena d'agost, on s'hi barreja una qüestió climàtica, perquè és possiblement l'època de l'any més calorosa, i fins que no comencen les tempestes, en el cas que n'hi hagi, és l'època més seca, però també nosaltres li donem una connotació social, no?, per aquesta idea de que suposo que cada cop menys, però agost és el més típic de fer vacances, i especialment la primera quinzena és quan tothom desapareix. És a dir, doncs, per exemple, en un programa de ràdio si hem de fer agenda d'activitat, la primera quinzena d'agost és realment terrible. Doncs us deia, no?, aquesta canícula té a veure amb aquesta estrella Sirius, que és la que utilitzaven els egipcis per saber quant temps havia passat un any. Ara mateix, si ens posem a observar el cel i esperéssim a que aquesta estrella apareixés, això no ens passaria fins al setembre. Per què? Doncs perquè, a més, entre tots els desfases que esteu veient, entre els dies, els mesos, els anys, que és com molt difícil d'encaixar una cosa amb l'altra, doncs resulta que, a més, la inclinació de la Terra es va desplaçant d'una manera imperceptible, si ho veiem any a any, però això, des de l'època clàssica fins a l'actualitat, doncs s'ha avançat més d'un mes la posició de les estrelles. S'ha endarrerit la posició de les estrelles respecte al nostre calendari solar. I què més tenim sobre l'any? Podríem parlar també de l'inici de l'any, igual que us parlàvem de quan comença un dia o quan comença un mes, doncs en el cas de l'any passa exactament el mateix, no? Nosaltres ho tenim establert en una data vaga i imprecisa al voltant del solstici d'hivern, que seria el moment en què els dies són més curts i les nits més llargues, però això no té per què ser així i no sempre ha estat així i no totes les cultures ho fan així. Per exemple, per tornar un cop més al calendari jueu, que no és que sigui el meu preferit, però sí que es troben molts exemples per trobar excepcions, tenen fins a 4 anys nous diferents, en el començament de 4 mesos diferents, i doncs això, en la cultura clàssica doncs es va anar alternant entre començar amb el solstici d'hivern d'aquesta manera imprecisa. El solstici d'hivern és ara mateix és al voltant del 21 de desembre, nosaltres ens esperem el dia 30 per acabar el mes de desembre i començar el nou any, però antigament també s'havia fet al març, és a dir, amb l'equinoxi de primavera, i en realitat, pues, com dèiem, no? És una arbitrarietat. Quin és el cicle? Doncs és bastant clar de definir, però en quin moment comença a comptar-lo és bastant arbitrari. Us he marejat ja prou amb tot això, amb els dies, els mesos, els anys. Com us deia, no encaixa de cap de les maneres. 365 dies, que en realitat són 365 dies i un quart i una miqueta menys. No hi ha manera d'encabir-hi mesos, és a dir, cicles llunars, i al mateix temps en els cicles llunars no es poden encabir dies sencers, és a dir, és tot fraccions de fraccions de fraccions, i si volem regir-nos amb una cosa, fallarem amb l'altra, i així és com hem anat canviant, no? De simplement comptar els dies, repassem, a comptar mesos, però després ens trobem que quan els mesos passem a l'any, aquests mesos no ens funcionen, i per tant ens hem d'inventar una altra mesura. Què s'ha fet al llarg d'aquest temps Per mesurar-ho, doncs això serà el que us expliquem en una estona. Posarem una mica de música. Quina hora tenim ja? Oi, és que se me desaparecen los relojes en esta casa, por favor. Oh, són i mig, tenim mitja hora encara. Bueno, anem bé de temps. Com us deia, posa una mica de música i ara tornem. Tot demana ser pintat. Com això, massa xapa estic fotent? Vaig al gra, estic explicant coses massa òbvies, igual ho hauria d'explicar més a poc, en realitat era com una cosa que volia fer ràpida. Bueno, ens hem tirat la meitat del programa abans d'anar amb lo serio, però bueno, amb lo serio, amb lo que crec jo que és realment interessant i que ens parla de la història. Però jo què sé, participeu també, tenim el telèfon 93 013 95 33. Doncs seguim aquí a Tot demana ser pintat, Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. Ens esteu escoltant en directe. Si ens esteu escoltant en directe, avui és diumenge, dia 9 d'abril, i passen 39 minuts o 38 segons els 37. Hòstia, quant rellotge tinc aquí, cadascú a la seva puta bola. Però ja m'enteneu, han passat les 9 i mitja, estarem fins a les 10, parlant de calendaris. Us deia que havíem de fer explicar totes aquestes xifres de quan dura un mes, quan dura un dia, quan dura un any i com s'encaixa una cosa dintre l'altra, perquè des de ben antic ha estat un trencaclosques bastant difícil de solucionar i que, a més, i que justament tots aquests desajustaments ens serviran per explicar per què tenim aquestes dates tan rares de la Setmana Santa que van canviant cada any. Ja m'he explicat, no?, que el calendari jueu, com molts altres calendaris, com el xinès, com els diferents calendaris hindús, etc., es basa en un calendari lunar, és a dir, que els mesos duren exactament el mateix que dura la lluna entre... Bueno, han fet les quatre fases. Pel cas dels jueus, entre una lluna nova i una altra lluna nova. En el temps en què el poble israelí vivia fonamentalment a Palestina, doncs, bueno, es dedicaven a mirar el cel cadascú en cada aldea mirava el cel a veure en quin moment començava a créixer la lluna, i això podia crear petits desfases. Potser en un poblat deien que començaven avui i en el següent començaven el següent, però no era massa gran el desfase. Per el que explicàvem abans, que s'havien d'inserir de tant en quant un mes extra per regular i que l'any del seu calendari no es desfasés amb les estacions, doncs feien la seva reunió, el Sanedrín, que era l'assemblea, diguéssim, d'autoritats religioses, i decidien si aquell any tocava inserir o no tocava inserir un mes de traspàs. Llavors, com això es relaciona amb la Setmana Santa? Doncs la Setmana Santa és una adaptació rara, bastant rara, d'una de les festes principals dels jueus, que és la Pasqua jueva, que s'anomena, per diferenciar-la d'aquestes celebracions que nosaltres també anomenem Pasqua, i que bàsicament consisteix en si la seva data és durant la lluna plena del mes de Nissan. El mes de Nissan, com us deia abans, els jueus tenen fins a 4 punts diferents de començar l'any nou. El més habitual, bueno, no sé si tots són habituals, però a vegades sentireu el mes de al voltant de setembre o octubre, que és any nou, que és quan coincideix amb el Yom Kippur i bé, altres cicles de celebracions relacionades. És el setembre-octubre, però després a vegades també consideren que el mes de Nissan és el primer mes de l'any. El mes de Nissan acostuma a caure, doncs, això, entre el març i l'abril, i varia en funció de si van afegint mesos de traspàs o no. Normalment s'utilitzava aquest Nissan per decidir si s'havien d'inserir mesos o no, pel fet que a l'estar al límit entre l'hivern i la primavera, si no afegien mesos i es anava avançant la data, podia passar que la Pasqua, que és una celebració en la qual molta gent feia viatges per anar a Jerusalem o a altres ciutats importants, especialment a Jerusalem, doncs encara era hivern, i si encara era hivern, doncs era més complicat desplaçar-se. Per això aquesta idea de que ha de ser a la primavera i ha de ser quan tenim lluna plena. Quan uns senyors comencen a creure en una religió que té a veure amb un personatge jueu, possiblement un rabí, que respon a un nom semblant a Jesús, i comencen a celebrar la seva mort i resurrecció, doncs el referent que tenen és que això ha passat durant la Pasqua jueva, és a dir, durant el dia 15, al voltant del dia 15 del mes de Nissan. Però clar, tota aquesta gent la majoria d'aquesta gent que està seguint aquesta nova religió, que té un déu únic, igual que els jueus, però que té una sèrie de diferències, doncs sobretot no són jueus, molts d'ells, i de fet es regeixen per un calendari que no és lunar, sinó que és lunisolar, que és el calendari romà. Els romans, igual que els grecs, originalment utilitzaven també un calendari lunar, però mica en mica, sobretot per contacte amb els egipcis, primer els grecs, contacte amb els egipcis i després per expansió també els romans, comencen a adoptar aquest mes egipci del que us parlàvem abans, no? Que estava composat, això no ho hem dit, estava composat per 12 mesos d'exactament 30 dies, això suma 360, més 5 dies per acabar de completar l'any, que eren dies que estaven fora de qualsevol calendari, o sigui, de qualsevol mes, eren 5 dies que anaven per lliure, i com dèiem, passaven olímpicament de la lluna. Els romans fan una adaptació una mica curiosa perquè fan, en lloc de volen que tots els dies estiguin dintre d'algun mes, de manera que fan això que ja coneixem dels dies de 30, els mesos de 30 i de 31 dies, i febrer amb 28, bé, per aquesta història que igual ja coneixeu, de perquè juliol i agost tenen 31 els dos, té a veure amb els dos emperadors que donen nom al mes i les seves enveges i que no volien que tingués menys dies que l'altre. Així que bueno, van anar fent ajustaments fins a arribar al calendari que coneixem actualment, i també la introducció del dia de traspàs, és a dir, el 29 de febrer cada 4 anys, que això s'incorpora en temps de Juli César, o almenys aquest format que coneixem s'incorpora en els temps de Juli César, i és el que està vigent durant tota l'edat mitjana i, per tant, durant l'expansió del cristianisme. Què fan els cristians quan diuen, bueno, hem de saber, clar, necessitem saber quan és la Pasqua, quan hem de celebrar que han matat a... Bueno, suposo que hi celebren que ha ressuscitat. Quan celebrem tot aquest peripé sobre la crucifixió de Crist? Doncs diuen, ho hem de fer... Clar, la resposta natural seria, doncs, bé, doncs el dia 15 de Nissan del calendari jueu. Però clar, ells ja no utilitzen el calendari jueu, llavors han de saber, han de trobar una data que en tota la cristiandat, penseu que en aquell moment s'expandia doncs, des de l'Orient Mitjà fins a tota Europa i al nord d'Àfrica, havien de posar-se d'acord amb com calcular quan havia de ser aquesta data. Així que el que decideixen és que serà la primera lluna plena, perquè això seria una de les condicions per celebrar la Pasqua, passat l'equinoxi de primavera, és a dir, aquell moment en què els dies són igual de llargs que les nits i a partir d'aquí doncs, comença la primavera. En teoria és fàcil, no? Quin és el problema? Que nosaltres la tenim molt clar, i de fet ens ho diuen en la tele, no? Quan arriba la primavera, estan una setmana dient-nos «Oh, arriba la primavera, envieu-nos fotos al temps de com estan florint els ametllers i tots bueno, els ametllers floreixen abans, no em sembla? No sé». En fi, que diguéssim, mediàticament tenim molt present el calendari, però llavors no estava tan clar quan era l'equinoxi. Convencionalment, sobretot a mesura que l'astronomia, que era la ciència que era necessària per calcular cada any quan era exactament l'equinoxi, doncs va caure en desgràcia precisament per tot l'oscurantisme que va suposar l'expansió del cristianisme i dels cristians, doncs sense astronomia feia falta fixar aquesta data en algun lloc del calendari. El segle IV, que és quan diguéssim es fixa en moltes de les coses que ara coneixem, la cara del cristianisme que nosaltres coneixem no es fixa en els temps de Jesús, ni molt menys, sinó a partir d'aquest segle IV, on una de les coses que es decideixen, entre altres, com bastant fonamentals per definir el que és la religió catòlica, doncs fixen que l'equinoxi caurà més o menys el dia 21 de març i que a partir del 21 de març doncs calculem quan hi haurà lluna plena i aquella setmana serà la Setmana Santa. Que a més tenim el lío de que la Pasqua cau en lluna plena. És el dia 15 d'un calendari lunar, però en aquest cas no, resulta que a més de ser la lluna plena, hem de tenir en compte quin dia de la setmana és, per començar el diumenge de Rams, que abans no sortia, i acabar amb la Pasqua de Resurrecció amb la mona el dilluns de la setmana següent. Bueno, al cap de... Bé, ja sabeu. Tota aquesta Setmana Santa, que no sé si encara fa algú vacances tots aquests dies, jo fa temps que no en tinc ni idea. Doncs bé, doncs arriben a aquesta conclusió. Farem Setmana Santa, la primera lluna plena, la primera setmana de lluna plena després del 21 de març, que convencionalment fixarem amb l'equinoxi. Quin problema hi ha? Això estem parlant del segle IV, com us deia, el 325, i van passant els anys, i resulta que aquest calendari julià, que era el calendari que s'utilitzava i que bàsicament, si nosaltres ens preguntéssim com funciona el nostre calendari, segurament la majoria diríem, doncs són mesos de 30, 31 i 28 dies, ja en sabem l'ordre de cadascun més o menys com va, i que cada 4 afegim un dia al mes de febrer, no? Això seria, en principi, com definiríem com funciona el nostre calendari. Això era exactament com funcionava el calendari julià. Però què és el que passa? Que aquest calendari, cada any que passa, ens anem avançant 11 minuts realment a la rotació de la Terra al voltant del Sol, és a dir, al pas de les estacions. Dius, 11 minuts, poqueta cosa, no? No passa res, absolutament no... No és tan greu ni molt menys. Podem tranquil·lament deixar que passin 11 minuts, però clar, si sumem 11 minuts durant 10 segles, que és el que va passar més o menys fins que algú es va començar a preocupar, doncs ja estem parlant de dies de desfase. I efectivament passava allò, aquell motiu que parlàvem de quan sabien els jueus que havien d'intercalar un mes, que era quan veien que la Pasqua queia massa d'hora i feia falta esperar-se un altre mes, llavors intercalaven un mes. Doncs exactament passava això, que cada cop es anava avançant la Setmana Santa i a vegades passaven coses com que la Setmana Santa caia al febrer i el que era més greu, com abans de la Setmana Santa, 40 dies abans, venia el Carnaval, resulta que se'ls ajuntava el Carnaval amb el Nadal. Imagineu-vos, una festa pagana i pecaminosa al costat d'una festa sacra com és la Nativitat de Déu i l'Epifania i totes aquestes coses. Així que van decidir que havien d'arreglar el calendari, que això del dia 21 no funcionava gaire bé, i superada l'edat mitjana, doncs llavors ja estaven més de moda els astrònoms, estaven més tolerats, excepte aquells que deien que la Terra donava voltes al voltant del Sol. Però bé, curiosament, per poder calcular això de quan durava l'any, era imprescindible tenir en compte que la Terra donava al voltant del Sol, i tot i haver cremat a diverses persones i proscrit i posar els seus llibres en llistes de llibres prohibits, van haver de recórrer a càlculs, diguéssim, copernicians, és a dir, que contemplen que la Terra dona voltes al voltant del Sol per calcular realment quan trigava. La conclusió a la que van arribar és exactament aquesta, que hi ha aquests 11 minuts de menys, és a dir, que són 24 hores i un quart menys 11 minuts. No ho faré al revés, perquè ja us hauria de fer-vos les hores i els minuts, però perquè ens atenguem, no? 11 minuts que s'adelanten cada any. I llavors van estar calculant com ho podíem fer, com podíem fer-ho, perquè clar, és un sistema molt rodó, aquest de cada 4 anys tenim un any de traspàs, em costa molt no dir esto, però bueno, un any de traspàs, i va que te mates. Quina conclusió van arribar? Doncs van arribar a la conclusió de que per ajustar una mica, diguéssim, d'una manera mínima no és perfecta, és a dir, si nosaltres assumem milers i desenes de milers i centenars de milers d'anys, que no crec que durem, però és una hipòtesi, realment es tornaria a desfasar el calendari actual que tenim, perquè el que fa és treure un any de traspàs cada 200 anys. Nosaltres, doncs ara fa 17 anys, vam passar per l'any 2000, que l'any 2000 va ser un any de traspàs, però, per exemple, 100 anys enrere, l'any 1900, el mes de febrer va tenir 28 dies en lloc de 29 com tocaria, i l'any 2100, per si algú hi arriba, doncs que sapigueu que el 2100 no tindrà... el mes de febrer de l'any 2100 no tindrà un dia 29, tot i que per aquesta regla d'un any de traspàs cada 4 hauria de ser-ho. Doncs no, aquesta és l'excepció que permet reajustar el calendari. Amb aquest petit reajustament es podien haver quedat tan amples i ja està, ja acostumar-nos a que l'equinoxi, en lloc de caure el dia 21 de març, doncs cau el dia 10 de març. Tant se val, no? És un número bastant arbitrari, 10 o 21 de març. Però no, van voler acabar de reblar-ho i van decidir que s'havia de reajustar el calendari, moure'l tot, perquè un cop més, bastant aproximadament, poguéssim calcular que l'equinoxi de primavera, a partir del qual calcularíem el dia de... Bueno, el dia de la Setmana Santa, havia de caure en dia 21. Així que el Papa va publicar un edicto en el qual deia que s'havien d'avançar 10 dies, que era el desfase que s'havia acumulat des d'aquest segle IV. Com es va fer això? Doncs, si no m'equivoco, després, l'any 1800... Ai, 1800... No, calla, no deixa nada. A finals del segle XVI va haver un any, que ara no recordo exactament quin, en el qual, del 4 d'octubre, en els països catòlics, que ara és quan entrem en el divertit, del 4 d'octubre, a la mitjanit, van passar el dia 15 d'octubre, és a dir, es van patar 10 dies sencers que no van existir. És a dir, per exemple, la península Ibèrica, tant Portugal com els diferents regnes que formaven part de la corona espanyola, de fet, tots llavors formaven part de la corona ja mala espanyola, dels Àustries. Doncs no va existir el dia, per exemple, 7 d'octubre de l'any 1582, crec recordar que és, no va existir. Però clar, això va passar a la península Ibèrica, on tots els regnes que hi havia eren catòlics. També va passar a Itàlia, va passar a França, però hi havia, en aquell moment, hi havia molta convulsió religiosa i després de molts segles d'hegemonia dels papes arreu de l'Europa Occidental, hi havia països, hi havia reis, hi havia monarques, hi havia prínceps que deien que no volien fer cas del papa i que, tot i ser cristians, doncs durien a terme el cristianisme a la seva manera. Així que van decidir que aquesta ordre del papa, que en realitat tècnicament era bastant sensata perquè servia per ajustar aquest problema, van dir que no l'aplicarien. I van passar anys, van passar molts anys. Alguns països van adoptar aquesta reforma, van fer aquest salt de 10 dies per sincronitzar-se amb els països catòlics al segle XVII, i aquí ho va fer al segle XVIII, i aquí ho va fer al segle XIX, i fins i tot països, sobretot a l'est d'Europa, ortodoxos, doncs no ho van fer fins ben entrat al segle XX. En el cas de Rússia, per exemple, qui va introduir aquest calendari, anomenat calendari gregorià, per cert, no ho he dit, perquè el papa que va propulsar la reforma es deia Papa Gregori, doncs no es va aplicar fins a la Revolució Russa, és a dir, fins al... que per això hi ha sempre aquest lío de si és octubre o novembre, com va haver la Revolució. Fins a l'any 1917, si tu anaves a Rússia i volies utilitzar un calendari rus, havies de saber que estaven 10 dies endarrerits. És complicat, això d'endarrerit i avançar quan estem pensant en algú que tenim tan fixat dintre del nostre cop com el calendari. Això dona, i ara que ve justament Sant Jordi, dona una cosa molt curiosa, que és que el senyor, el dia 23 d'abril, a part de ser Sant Jordi, que en el cas de Barcelona i Catalunya és el que eclipsa, arreu del món és el dia del llibre, i l'excusa històrica, l'efemèride que utilitzen per per dir que és un bon dia per ser el dia del llibre, és que coincideixen dos defuncions, que són la de Shakespeare i la de Cervantes, que van morir un 23 d'abril de, no recordo l'any, 1600 i alguna cosa. És a dir, poc després de la reforma gregoriana del calendari. Què és el que suposa això? Que el senyor Cervantes, que vivia a Espanya, sí que havien aplicat la reforma. Però el senyor Shakespeare, que vivia a Anglaterra, a l'Anglaterra victoriana, isabelina, perdó, en fi, en un país anglicà i, per tant, no catòlic, encara no havien fet el canvi. És a dir, que en realitat, tot i que segons el calendari que estava en vigor a Espanya, Cervantes va morir el dia 23 d'abril, i Shakespeare, segons el calendari que estava vigent a Anglaterra, va morir un 23 d'abril, aquest dia no és exactament el mateix. Així que us podeu imaginar on vull anar a parar amb tot això que us estic explicant, a part d'explicar menudícies de com es reforma el calendari, és que penseu el mal de cap que suposa quan nosaltres ens diuen la batalla de les Navas de Tolosa fue un, no em sé la data exacta, un, és igual, un 9 de novembre de l'any 1212. Penseu que aquella gent d'aquella època, si nosaltres ara comptéssim tots els dies que segons el nostre calendari ens porten enrere fins al 9 de novembre, data random que se m'ha acudit, no sé per què m'ha vingut aquesta data al cap, de l'any 1212, si comptéssim tots els dies que s'han de comptar i els comptéssim, el més probable és que no, que com a mínim falléssim de 10 dies. Perquè, ves, compteu que durant tots aquests anys, diferents desfases que hi hagi al respecte de en quin dia estem exactament. Així que quan això de prendre's les dates, potser és una cosa una mica arbitrària, no? Aquí seguim a Contrabanda FM, el programa que es diu Tot demana ser pintat i que em dóna la sensació que això acabarà sent unes xapes insuportables, no sé què us sembla a vosaltres, que ho esteu sentint allà a l'altra banda, però us sembla entretingut, no ho sé, jo hago lo que puedo. Calendaris, ens hem quedat amb la reforma gregoriana i tot el temps que es va trigar en implantar. Un altre tema, no, pel que explicàvem sobre tota la primera meitat, és que veieu que és bastant arbitrari, en realitat, intentar encaixar els mesos, els dies i els anys, és una mica una bogeria, perquè el mundo, no sé, el dios creador que hizo todo esto, pues no estava muy al quite, i té moltes imperfeccions, és a dir, que una cosa no encaixa amb l'altra. Quan tenim clar que això és així, podem arribar a la conclusió de que, bueno, que no fa falta que tot això encaixi i podem passar olímpicament de tot. Això és més o menys el que van fer uns quants intel·lectuals il·lustrats de l'època de la Revolució Francesa, que van decidir, bueno, per què no acabem amb aquest calendari, que a més l'han fet els cures, és un rotllo patatero. I tornem, curiosament, no sé fins a quin punt eren conscients que tornaven a un altre model, però el que van proposar és tornar a un mes que era exactament igual que el que feien, el que tenien els egipcis. 12 mesos de 30 dies, això suma 360, i per tant sobraven 5 dies. Tranquil·lament, a més, van decidir que serien 5 dies de festa, que dedicarien a les virtuts republicanes, i que a més començaria el setembre. Abans hem dit, no?, que nosaltres comencem aproximadament, malament, el solstici d'hivern, però en altres temps s'havia començat a l'equinoxi de primavera i que hi ha altres calendaris que comencen en altres moments. Doncs aquests van decidir començar a l'equinoxi de la tardor, és a dir, el que nosaltres coneixem com a... on nosaltres ubiquem el setembre. Van canviar els noms, òbviament, van treure qualsevol referència als sants i cadascun dels mesos tenia un nom referit a, sobretot a les cases agrícoles, i fins i tot els dies tenia el nom, doncs, de productes agrícoles o d'eines o de... En fi, van canviar-ho absolutament. Però no només van canviar... No només van canviar el que és el calendari, és a dir, com ordenem els dies fins a arribar a l'any, no? Que seria la dimensió, no? Més enllà de l'any, doncs, tenim lustros i dècades, però en realitat és simplement comptar números d'anys, no tenim unitats amb aquesta precisió dels dies, els mesos i els anys. Deia, no només van canviar això que és el calendari, sinó que també van canviar les hores del dia, és a dir, un cop arribem al dia, nosaltres tenim aquesta convenció de 24 hores per un dia, 60 minuts per una hora i 60 segons per un minut, doncs ells van decidir que això no era racional, això de que tinguéssim 24 hores, perquè uns senyors babilonis de fa milers d'anys doncs els agradava comptar amb el número 12 en lloc de comptar amb el número... amb el número 10 no tenia massa sentit, i exactament el mateix amb el 60, que és 5 vegades 12. Així que van decidir que el dia tindria 10 hores, amb la qual vol dir que cada dia, cada hora republicana duraria 2,4 hores, i després, és a dir, que serien hores molt més llargues, i que cada hora es dividiria en 100 minuts i cada minut es dividiria en 100 segons. El calendari revolucionari, és a dir, això dels mesos de 30 dies amb noms particulars, va durar molt poquet, va durar 2 o 3 anys, de fet el que va durar, doncs, l'època més revolucionària de la Primera República Francesa, i això de les hores i els minuts, que de fet no, sí que havia canviat, perquè l'antiguitat no a dures penes podien comptar les hores aproximadament, no? Això dels minuts i els segons, que no les tenim tan interioritzats, i jo us dic que són les 22:03 i m'estic passant de l'hora, això ho fem ara, però fa un segle, o fa un parell, tres de segles, no era tan habitual que la gent tingués tan present amb aquesta precisió l'hora en la que estàvem. Doncs això va ser un fracàs absolut i no es va utilitzar. Per acabar d'arrodonir aquest tema del caos que suposa el calendari, i que, doncs, com deien, el més sensat és dir, mira, el nostre temps humà, ordenem-lo com sigui, potser està bé això de saber que quan arriba l'estiu i quan arriba l'hivern, però la resta de mesures són massa imprecises com per utilitzar-les. El que és curiós és que fa, pues ara ja fa 50, 60, fa uns 70 anys que estan funcionant un invent que són els rellotges atòmics, que no em feu explicar exactament com funcionen, però diguéssim que el que fan és mesurar d'una manera molt precisa i constant el que dura un segon. I llavors, calculant, no, amb aquesta mesura de que cada 30, 60, 60, 24, i a partir d'aquí amb el calendari que nosaltres tenim, mesura molt precisament el temps que passa. I resulta que això ho utilitzen per comparar quan triga un any, és a dir, quan temps passa, per exemple, entre un solstici de primavera i un altre. Doncs després de 70 i pico anys mesurant, han arribat a la conclusió de que això va variant infinitesimalment, però va variant, i no hi ha, diguéssim, no han trobat un patró exactament. Sembla que en general es va ralentint, però no han... la mesura de 70 anys és molt curta. Un dels problemes de mesurar l'any és que t'has d'esperar un any sencer per poder fer noves mesures. Doncs com deia, han arribat a la conclusió que això és absolutament imprecís i que es relaciona amb una altra cosa. I és que nosaltres podem calcular, per exemple, en teoria, podem calcular cap enrere... podem calcular cap endavant, és a dir, imagineu-vos, no sé si aquest any hi haurà algun solstici lunar o solar, però els astrònoms ho saben, i els meteoròlegs també ho tenen notat, i ens ho expliquen per la tele, i tothom ja sap que hi ha un eclipsi, em sembla que hi ha un solstici abans, un eclipsi. En teoria, si nosaltres tiréssim cap enrere, també podríem saber en quin moment va haver un eclipsi solar, per exemple, en un lloc determinat. De manera que si un senyor de l'època de la Grècia clàssica ens explica que tal dia de tal mes, de tal any, del seu calendari, va haver un eclipsi, nosaltres el que podem tirar és enrere amb el nostre calendari, els nostres càlculs astronòmics, i en teoria hauríem de verificar quin dia era aquell en el que a Grècia, posem per cas, hi va haver un eclipsi solar, més o menys en aquesta època en la que creiem que va viure aquesta persona. Però clar, què és el que passa? Si, a més de tots els càlculs que hem de fer entre els calendaris que utilitzés aquesta gent, més el desfase, diguéssim, natural que els rellotges atòmics ens estan dient que hi ha, pel qual hi ha petites fluctuacions, que imagineu-vos, si anem acumulant durant segles i mil·lennis, són molts dies de desfase. Però és que, clar, en el cas d'un eclipsi no és una qüestió de si va ser un dia o el dia següent. És que si estem ballant una qüestió de 6 hores, per exemple, resulta que aquell eclipsi que nosaltres volíem trobar a Grècia, si nosaltres desfacem 6 hores al calendari, resulta que no passarà a Grècia, sinó que passarà a la Xina, per dir alguna cosa, no? Llavors és realment un problema verificar si realment les dates que nosaltres calculem de l'antiguitat són certes a través de l'astronomia, que seria l'única cosa científica que ens permet mesurar això. Deixarem aquí el programa, us deixaré aquest tema sobre la taula i més endavant hi tornarem amb un programa, diguéssim, bastant més conspiranoic, per deixar-ho així de clar, serà un programa bastant conspiranoic, on parlarem de la gent que ha pensat que potser tot això dels anys, és a dir, tots aquests càlculs que els historiadors han fet al llarg de segles per casar els diferents calendaris i trobar les correspondències entre el que ens explica la Bíblia, per exemple, i els que ens expliquen els clàssics de la Grècia i els que ens expliquen els mesopotamis, doncs intentar quadrar-ho, segurament tot allò està una mica apanyat per interessos diversos. Bueno, no, és una conspiració, ja us ho dic. Possiblement és només paranoia, però serà interessant de parlar i sobretot per explicar com a través d'aquest pandemònium dels calendaris doncs s'ha intentat quadrar coses que potser no són tan fàcils de quadrar i que presenta alguns dubtes. Quina hora és? Les 10 i 7. Hem de marxar. Menys mal que no hi ha Franqui, perquè si no estaria xafant el programa següent. Ja sabeu que estem amb la continuïtat aleatòria. Tenim a Franqui, l'ordinador que s'encarrega de la continuïtat de Contrabanda FM Escatxarrat, així que deixarem una mica de música aleatòria i ens acomiadarem fins la setmana que ve, diumenge proper, que és 9 i 7, 16, 16 d'abril. Tornarem a les 9 del vespre, aquí al 91.4. Us deixem amb una mica de música i fins la setmana que ve. Adéu! Love.